Avui, 1 de desembre, és un dia especial, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida i des del programa en volem parlar amb el doctor Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics. L'entrevista la fa el nostre company d'informatius, Marc Sala.
Aquest dijous se celebra el Dia Internacional contra la Sida i per parlar en profunditat sobre aquesta qüestió ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el doctor Casabona, que és el director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya. Doctor Casabona, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com dèiem, aquest dijous se celebra el Dia Internacional en contra d'aquesta malaltia. I bé, primer de tot, quina és la situació a nivell català de la sida? És a dir, la malaltia està controlada? Com és l'evolució? Ha anat a més? Ha anat a menys? Com ens trobem en aquest moment?
Bueno, en primer lloc, nosaltres preferim parlar d'infecció pel VIH, no? Que és la gent que causa la sida, perquè realment la sida com a malaltia sí que ha disminuït d'una forma dràstica en els últims 10 anys, des de que es van introduir els tractaments combinats d'alta efectivitat, els antirretrovirals, no? I per tant això és un èxit clínic importantíssim. En qualsevol cas, des d'una perspectiva de salut pública, el que ens interessa és que no es continuï infectant noves persones. I en aquest sentit sí que hem de dir que la infecció es manté més o menys estable en els últims anys, al voltant d'uns 600-700 nous diagnòstics cada any. El que sí ha canviat en aquests dos últims anys han sigut una mica les formes de transmissió. Tothom recordarà que al començament de l'epidèmia la principal font de transmissió en el nostre context era la transmissió per via parenteral entre els usuaris de drogues, i en aquests moments sí que hem de dir que el VIH és una malaltia de transmissió clarament sexual, no? Tant heterosexual com homosexual, sent aquest últim col·lectiu el que està experimentant un increment amb les taxes més elevades.
Aquest increment que vostè ara comenta en aquestes taxes, des del centre d'estudis, hi han trobat alguna explicació en aquest canvi?
Bé, en primer lloc, és un fenomen que ha ocorregut a tots els països occidentals. La resta de països d'Europa passa el mateix. Els Estats Units potser van una mica més avançats i ara comencen a veure una davallada, però en els últims 5 anys també van experimentar un important increment. I hi ha diverses raons que poden explicar això, no? Una d'elles és, evidentment, que s'han deixat de fer conductes de prevenció que abans es feien, o dit d'una altra manera, els homes que tenen sexe amb homes assumeixen més risc que el que assumien fa uns anys, i una de les explicacions per aquest canvi ha estat la introducció d'aquest èxit terapèutic que dèiem abans, en el sentit de que la malaltia ja no fa tanta por, ja no es percep com una cosa letal, els joves no han conviscut amb les persones més afectades al començament de l'epidèmia i, per tant, certament hi ha hagut un augment de les conductes de risc, a part d'altres determinants més de context, com fenòmens de mobilitat o de xarxes sexuals que han aparegut en els últims anys.
Entenc, doncs, que aquesta pèrdua de por o de respecte a contraure aquesta malaltia, vostès com l'interpreten? D'una banda, una pèrdua de consciència, una menys educació en els riscos, o com vostè també deia, doncs l'avançament en els tractaments farmacològics, doncs que fa que no la mortalitat, que després en parlarem, hagi disminuït considerablement.
Sí, segurament és una mica de tot, no? Jo crec que la lliçó que hem d'aprendre d'això és que sense canvis conductuals les intervencions biomèdiques de les que puguem disposar, especialment amb l'escenari de que no en tindrem una que sigui 100% efectiva, no tenim una vacuna terapèutica, per tant, les intervencions conductuals han d'estar sempre presents, no? I els missatges s'han d'adequar en el moment en què s'està. I ara jo crec que cal dir que, malgrat la sida és una malaltia que es pot tractar d'una forma molt efectiva i que les persones afectades poden tenir una perspectiva de vida pràcticament igual a la població natural, a la població general, aquesta infecció ni es cura ni el virus desapareix. I, per tant, les conductes de protecció d'una persona infectada vers els altres o d'una persona no infectada vers ell mateix han de continuar presents sempre.
Molt bé, ara si li sembla m'agradaria comentar doncs, també sobre la situació d'aquesta afectació a la ciutat. Tinc davant doncs, les dades que l'institut que vostè dirigeix ha recollit fins a dia 31 de desembre de 2010. Bé, aquestes dades diuen que des de que es va començar a comptabilitzar, a tenir un registre, aquí a la ciutat s'han infectat unes 104 persones i d'aquests 35 casos s'han donat des del 2001, diguéssim, més o menys en els darrers 10 anys. Una ciutat com Sant Cugat, de vora 84.000 habitants, són unes xifres comparables a la resta del país?
Sí, francament, tant la taxa de freqüència com la distribució de les vies de transmissió, que és una cosa molt important, no?, per intentar dissenyar les intervencions més adequades, són similars, no? De fet, el primer grup de forma global són els homes que tenen relacions amb homes, seguit de la transmissió heterosexual tant amb homes com dona, i crida l'atenció doncs, que potser el percentatge d'usuaris de drogues per via parenteral és una mica més elevat que la mitjana de Catalunya, però això també pot ser pel tipus de centres de referència que hi ha en aquesta regió, no?
Entenc.
Per tant, les característiques de l'epidèmia són molt generalitzables en el conjunt del territori del país.
Molt bé. Aquí a la ciutat d'aquests darrers 35 casos que s'han donat doncs, durant aquest segle, vaja, des del 2001, indiquen, doncs, venen a confirmar el que vostè explicava, no? Que són 28 homes en la franja d'homosexuals o bisexuals. El percentatge d'afectats són 46% i només serien 7 dones, el 57% de les quals serien heterosexuals. Una mica bé confirmar això que vostè explicava, no? Que
el... Sí, quan més petita és l'àrea geogràfica, menys valor tenen les xifres, no? Perquè són menys representatives, però a grans trets no hi ha diferències entre tot el territori català de les vies de transmissió. Evidentment, molts casos es concentren a l'àrea metropolitana i en la ciutat de Barcelona, perquè moltes d'aquestes vies de transmissió són fenòmens típicament urbans o que els pacients tendeixen a anar en els hospitals de referència a aquesta zona, però a grans trets l'epidèmia és molt homogènia al conjunt del territori.
Entenc. Anem a parlar també dels avenços que han portat el que vostè comentava, doncs que el tractament que hi ha avui en dia sobre aquesta malaltia, aquesta afectació, doncs ha disminuït molt la mortalitat. Aquí a la ciutat tenim xifres que, doncs, com dèiem, des de l'any 81, que és quan es va començar a tenir un registre, fins al 2010, s'han donat a Sant Cugat 73 defuncions i, en canvi, del 2001 al 2010 només 3. És una mica aquest el camí a seguir, la manera de com encarar des de les instàncies mèdiques el tractament?
Sí, és el que comentava abans, no? Jo crec que aquesta epidèmia, malgrat que en coneixem moltíssimes coses, la prevenció ha sigut sempre molt difícil, però a partir de l'any 96 el canvi terapèutic ha sigut radical, no? I a partir d'aquest any, i a mesura que surten noves pautes de tractament, la seva efectivitat augmenta i, per tant, les persones infectades tarden molt més en desenvolupar la malaltia i la taxa de mortalitat pues, s'està acostant molt a la població general, no? Però repeteixo que, clar, des d'una perspectiva de salut pública, el que ens interessa és precisament evitar les noves infeccions i donar el missatge de que, malgrat és molt bo les eines terapèutiques que tenim, no deixa de ser una infecció molt greu, amb efectes secundaris importants i que s'ha de tractar durant tota la vida.
Per tant, la recomanació, interpreto de les seves paraules, per evitar, bueno, per actituds més preventives, seria doncs l'ús de sistemes profilàctics a les relacions sexuals, perquè pel que m'està explicant, des de l'àrea on es generen la majoria de casos d'infecció.
Sí, els mecanismes de prevenció no han canviat. És evident que per la transmissió sexual el principal és l'ús del preservatiu de forma sistemàtica i en el cas d'usuaris de drogues doncs no compartir agulles, no? A vegades potser pensem que aquesta infecció està molt concentrada en determinats subgrups de la població, però no necessàriament és així, no? Qualsevol persona que hagi tingut una relació sexual amb una altra persona que desconeixi amb qui l'ha tingut a la seva vegada o si està infectat o no, doncs podria estar a risc i per això recomanem doncs, que les persones que han tingut relacions sexuals no protegides es puguin fer la prova de detecció d'aquests anticossos, que és una prova molt senzilla que es fa en el sector públic o amb un conjunt d'organitzacions no governamentals que l'ofereixen de forma gratuïta i confidencial.
Ara, escoltant, pensar doncs, que també el perfil de la persona infectada també deu haver variat. Potser recordem, doncs, com vostè deia, en èpoques passades, quan la infecció venia sobretot doncs, per compartir xeringues en les persones drogoaddictes, que acostumaven, no sempre a nivell general, doncs, d'un perfil social allò, diguéssim, més marginal, possiblement. Avui en dia tothom és susceptible de patir aquesta afectació.
Bon, tothom no, no? Tothom que faci pràctiques de risc, no? És a dir, tothom o que comparteixi material d'injecció amb altres persones o que tingui relacions sexuals no protegides amb persones que a la vegada tenen relacions amb altres persones, no? És evident que en grups com el del col·lectiu homosexual, on la prevalència de la infecció és més elevada, la probabilitat de que una relació es faci amb una persona infectada és més elevada, no? Però, evidentment, la precaució i la prevenció, mitjançant en aquest cas l'ús del preservatiu, s'hauria de fer sistemàticament en totes aquelles relacions que no siguin dintre d'una parella estable i mútuament fidel.
I ja per acabar, per posar l'accent en aquesta prevenció, quina seria potser la manera de conscienciar a la població, sobretot a les persones susceptibles? Vull dir, és l'escola potser on caldria posar més accent i més informació sobre què és el VIH?
Bé, aquest és el gran repte de la prevenció, no? Com fer arribar aquests missatges a les persones susceptibles o vulnerables per tal que adquireixin aquestes conductes, i això s'ha demostrat que és francament difícil, no? Jo crec que això passa per fer diverses aproximacions. Evidentment, com vostè diu, l'escola ens sembla que és un lloc bàsic on començar a introduir no només de la sida, sinó en general, no, de l'anticoncepció, de les infeccions de transmissió sexual. Hi ha infeccions molt més prevalents com la clamídia, que tenen uns efectes molt importants sobre la capacitat de fertilitat de les noies, per exemple, no? Per tant, l'educació afectiva i sexual en general sí que és una prioritat, perquè això agafa a tots els nens que després seran grans i que per tant s'exposaran, però també s'han de fer intervencions molt específiques en els diversos col·lectius. En aquests moments sabem que una majoria, no, gairebé la meitat dels nous infeccions es produeixen amb immigrants, per tant s'han de buscar quins migrants són els que estan més a risc i fer intervencions, a vegades fent servir el seu idioma, no, per fer-ho molt més efectiu. Per tant, no tenim la solució màgica, s'ha de fer una miqueta de les diverses coses que sabem que funcionen. L'educació sexual evidentment n'és una, però després s'han de fer intervencions molt adreçades a cada un dels grups més vulnerables.
Doncs molt bé, senyor doctor Casabona, recordem, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida a Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i bé, per fer aquesta radiografia de com es troba aquesta infecció pel virus del VIH a la nostra ciutat i també al nostre país. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adeu i bon dia.
Adeu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.